Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Què tal? Com estan? És divendres i els divendres a aquesta hora iniciem aquí i ara, i en aquest punt del dial, les Converses Veterinàries. Les Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Ens encanten els animals, ens encanta tot el que els envolta i ens encanta parlar amb els veterinaris, amb els professionals i conèixer tot el que envolta el món de la veterinària i el món dels animals, clar que sí. Bé, és un divendres més, però escolti'm, el divendres també no és un dia qualsevol, és un dia especial, possiblement el cap de setmana tindrem més temps per estar amb els nostres benvolguts i estimats animals. Bé, i a partir de la propera setmana diuen que almenys ja podrem fer sortir del municipi i quedar-nos a la comarca, però si més no ja és un petit avenç que, sens dubte, ens donarà també més possibilitats a l'hora de fer un passeig extra municipal amb el nostre animal. Bé, sigui com vulgui, estem encantats de saludar-los i avui els volem anunciar de que tindrem amb nosaltres una persona que ens explicarà moltes coses. Li preguntarem moltes coses d'un tema que és molt important i que és un tema que no és menor. Però, en fi, abans d'entrar en detalls, si sense més preàmbuls, anem a saludar la nostra convidada del dia d'avui. És un gust saludar a Jasmina Batlle des de Cucura Veterinaris, a Santa Cristina d'Aro. Jasmina, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom. Bé.
Primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada telefònica i gràcies per ser aquí, per acompanyar-nos i per assessorar-nos avui amb un tema que proposarem d'entrada, que és un tema molt important i, a més, un tema que cal tenir sempre molt present, que és el tema de la leishmània. Però abans d'entrar en temes de leishmània, anem a parlar una mica de tu, Jasmina. Jasmina, tu ens atens des de Cucura Veterinaris. Hem dit que esteu situats a Santa Cristina d'Aro, veritat?
Sí, sí. Som una clínica que, de fet, ara ens hem traslladat i hem ampliat el local i estem situats a Santa Cristina d'Aro.
Molt bé. Teniu algun tipus d'activitat especial? Feu petits animals, animals de companyia? Com és això?
Bueno, nosaltres estem més especialitzats en gossos i gats, sí que és veritat que també fem exòtics, però ens agrada molt doncs, combinar la medicina més convencional i típica
sí.
amb la medicina més natural, més alternativa, i bueno, estem aquí trobant el punt intermig entre que conflueixen i la veritat que ens agrada molt tenir aquest tret diferencial.
Ens pots donar l'adreça física o si teniu una pàgina web per poder-vos visualitzar una mica millor?
Sí, la pàgina web és www.cucuraveterinaris.com, s'escriu amb dos cas, i estem situats al carrer Jacint Verdaguer 4 de Santa Cristina d'Aro, a la Costa Brava.
Molt bé, doncs ara ja tenim totalment ubicada la Jasmina Batlle des de Cucura Veterinaris i ja estem en condicions de preguntar-te sobre el tema que avui hem seleccionat, el tema de la leishmània. Un tema que, com jo deia a l'inici, no és un tema menor, perquè és un tema, bé, amb el qual s'ha anat evolucionant, però que encara pot posar la vida del nostre animal en perill. És així, Jasmina?
Sí, és així. Per desgràcia, Catalunya i Balears és una zona on tenim molta leishmaniosis i bueno, és molt important fer la seva correcta prevenció doncs, perquè el nostre animal no la pugui patir i evitar riscos.
Bé, la persona més adequada per explicar el que és la leishmaniosis i la leishmània és un veterinari. Ens pots explicar què és exactament?
Sí, a veure, la leishmaniosis és una malaltia que desenvolupen els gossos per culpa d'un paràsit. Un paràsit que és un protozou molt petit que viatja dins d'un mosquit. Llavors, què passa? Que si tenim la mala sort que en el nostre gos el pica aquest mosquit, que és un mosquit molt petitó que prové de l'Àfrica i que, per desgràcia, cada vegada aquí doncs, el tenim més present, què passa? Que al picar, el mosquit transmet aquest petit protozou que passa a la sang del gos i es comença a multiplicar per l'organisme. Pot multiplicar-se per la pell, pot multiplicar-se als ulls, a les articulacions o als ronyons. Llavors, aquí és on nosaltres hem d'intentar fer la màxima prevenció per tal que aquesta picada no es produeixi i evitar aquest contagi. Ja que si, bueno, si és un estadi molt inicial o comencem a notar que el nostre animal doncs pot patir la malaltia, estem a temps i el podem tractar, però si ens afecta els ronyons i ho fa de forma molt aguda, molt ràpida, doncs moltes vegades pot posar en alt risc la vida de l'animal.
Bé, tindrem temps de parlar de prevenció, que com sempre diguem, la millor medicina que podem tenir és la de la prevenció, perquè sempre val més evitar que tenir que intervenir. En qualsevol cas, sí que ens queda clar, en Jasmina, la perillositat, i fins i tot podem dir que és una malaltia que pot tenir molt mal pronòstic, no?
Exacte. Aquí a Catalunya ara hi ha estadístiques que diuen que afecta un de cada quatre gossos, és una prevalença molt, 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 molt alta, i és el que diem, que si tenim una mala sort que ens afecta els ronyons, realment és molt, molt perillós pel nostre animal.
Bé, tenim un animal que pateix la malaltia. Hi ha la possibilitat de que aquest animal transmeti la malaltia a la persona? Estem tan sensibles amb el tema...
Sí que és veritat que en països en desenvolupament, on les persones, doncs, per desgràcia, tenen més carències nutricionals, sí que és una malaltia que afecta l'ésser humà, és una zoonosi, és a dir, que se'ns pot transmetre. Però sí que és veritat que sempre necessitem del mosquit per transmetre la malaltia, tant si és d'un gos a una persona com d'una persona a una altra. I sí que és veritat que aquí a Espanya i a nivell europeu són molt pocs, són casos puntuals els que ens afecten a nosaltres, però cada vegada també està havent-hi més casos.
Bé, doncs així és molta precaució i encara més motiu per parlar de la prevenció, perquè és cert, crec, Jasmina, que fa molts anys no hi havia res a fer més enllà que posar, diguem-ne, elements dissuasoris perquè s'apropés al mosquit, però ara també hi ha alguna mena de, com de, diguem-ne, profilaxi, no? Alguna mena de... No és una vacuna, però què és el que hi ha?
A veure, la leishmània, nosaltres sempre diem que es pot prevenir de dues maneres. Es pot prevenir evitant la picada, que això ho podem fer amb antiparasitaris específics, ja siguin collars que podem posar al nostre animal o pipetes, que això seria la prevenció externa, que recomana sempre almenys, jo el recomano tot l'any, però almenys de març a octubre, i llavors hi ha la prevenció interna, que la prevenció interna el que fa és que les defenses del gos estiguin més preparades per si té la mala sort que aquest mosquit el pica. I hi ha diversos productes. Sí que és veritat que hi ha un xarop que es pot donar, que es dona precisament ara al mes de febrer i es pot donar inclús juny i octubre. I ara, fa com 3-4 anys ha sortit una vacuna que és molt més actualitzada i molt més nova que l'antiga, que provocava moltes reaccions, i que també ens pot ajudar a millorar aquesta resposta immunitària de l'animal si el mosquit el arriba a picar.
Doncs és com per plantejar-s'ho, no? Vosaltres recomaneu que la gent prengui mesures, alguna d'aquestes mesures que heu comentat? Suposo que les recomaneu, les que són de posar barreres a que s'apropi el mosquit, aquestes les recomaneu sens dubte, no? I sobre les altres, recomaneu també l'aplicació d'aquesta vacuna?
Sí, nosaltres fa anys amb l'antiga vacuna vam tenir moltes reaccions i sí que és veritat que la vam deixar de recomanar, nosaltres, específicament en el nostre centre, i fèiem servir més el xarop, però amb la nova vacuna, que no és vírica, només s'inocula una petita part d'una proteïna del paràsit, no fa res de reaccions, i inclús amb els cadells, a partir dels 8 mesos ja l'estem recomanant.
I si jo tinc un gos o una gossa que té 4 anys, li puc posar aquesta vacuna o hi ha un temps només en el qual se li pot posar?
No, se pot posar, no hi ha contraindicacions. Sí que se podria posar tant en animals cadells com animals més adults. L'únic que no es podria posar és si l'animal és positiu, òbviament, perquè encara no hi ha suficients estudis de si és beneficiós o no en animals infectats.
Va, però un animal negatiu, diguem-ne que no hi ha edat, se li pot posar qualsevol edat, no?
Sí.
Molt bé, jo crec que també seria bo potser parlar, si et sembla bé, Jasmina, de que més enllà d'aquestes boníssimes recomanacions que ens has donat a l'hora de poder prevenir, perquè a més són coses que són molt fàcils de fer, perquè posar una pipeta o posar un collar que pugui espantar el mosquit, això són coses que realment costen molt poc, al costat del drama que suposa la malaltia, perquè els que hem tingut un animal i ha passat per aquesta malaltia sabem lo horrorosa que pot arribar a ser, no? Sí. A part d'això, també hi ha coses que formen part ja del dia a dia de les conductes humanes de les persones, com per exemple no acumular zones d'aigua on puguin venir els mosquits, no? Això també és recomanable. allò que...
Exacte.
Dir, no? Això també ho podem dir que és una cosa que... Per aquest motiu i per d'altres, fins i tot, no?
Exacte. Hi ha petites mesures que podem fer per evitar, sí, més, com tu dius, d'hàbits, no?, comportamentals. El que nosaltres se sap és que aquest mosquit està molt en zones humides i en matèria orgànica. És a dir, tot el que són els compost, per exemple, si un animal està molta estona al jardí, seria evitar els compost, evitar que s'acumulin aigües a gerros o coses que puguem tenir endrap al jardí. I també sabem que és un mosquit que pica quan se'n va al sol i quan surt del sol. Per tant, si l'animal dorm a interior, és un punt a favor en contra de la leishmania.
Molt bé, per desgràcia res ha funcionat i el nostre animal ha patit aquesta picada i ja hi som, dona positiu a leishmania. Has dit que una vegada més arribar al més aviat possible pot marcar la diferència, no?
Exacte. És molt important que si tenim sospites de que el nostre animal pot presentar leishmania...
Quines són aquestes sospites? Quins són els elements que ens poden fer sospitar?
Normalment el que podem veure a nivell extern és que l'animal presenta com un envelliment molt ràpid, no? Molt de cop, em comenta nostres, és que de cop va cansat, l'estat del pelatge doncs és molt dolent, li veig els ulls, de vegades es veu al voltant dels ulls com falta de pèl com a apolillado, que es diu, com si li caigués de zones, i es noten els ganglis, que això és una miqueta més complicat, però els ganglis que tenen doncs a nivell de la mandíbula o a darrere els genolls, els podem notar que estan incrementats de tamany. I llavors, sempre que veiem un animal doncs en mal estat del pelatge o que perd el pèl i que està com molt cansat, com molt envellit, doncs la recomanació és acudir al veterinari perquè ens el visiti.
A partir d'aquí, què feu? Tracteu els símptomes?
Simptomatologia.
Correcte,
sí, sí.
Tracteu els símptomes o tracteu d'alguna forma... Hi ha algun medicament o hi ha algun protocol concret que pugui ajudar...
Sí.
Com és?
Els protocols de tractament de leishmania estan bastant estandarditzats. El que s'ha de fer és una exploració general de l'animal i una analítica completa per veure sobretot el que parlàvem dels ronyons, no? Que aquests ronyons estiguin bé, que treballin bé, perquè són un factor pronòstic, o sigui, ens ajudarà molt a saber si el nostre animal es curarà més ràpid, més lent, o si tenim més risc de complicacions. Llavors, un cop li hem fet aquesta analítica i aquesta exploració general, tractem els símptomes, com bé has dit, doncs intentem que aquesta pell es curi, que ell no tingui dolor, que se trobi bé, però paral·lelament hem d'anar a matar aquests paràsits que tenim en sang, perquè si no el matem, per molt que tractem els símptomes, doncs l'animal no millorarà. I són tractaments llargs, normalment llargs, i que s'han d'anar controlant bastant per mirar que l'animal en tot moment estigui estable i vagi progressant adequadament.
Sí, perquè el bitxo, per dir-ho d'alguna forma, aquest paràsit és terriblement poderós, no? Costa, no és fàcil.
No és fàcil. Sí que és veritat que si en el cas en què ens afecti la pell, per exemple, les articulacions, normalment amb un bon control, amb temps, amb carinyo, amb bona alimentació, l'animal es pot posar bé. Sí que és veritat que sempre més hi ha un animal malalt, però que no pot arribar a ja no presentar símptomes en un futur. Si ens afecta el ronyó, el discurs canvia. Val? Sí que és veritat que és que el ronyó és molt difícil que un animal vagi bé, no impossible, però sí que té més risc de pobret de que finalment s'hagi de dormir o s'hagi d'eutanasiar, perquè, per desgràcia, en medicina humana els trasplants de ronyó doncs encara no hem arribat a aquest punt com amb la medicina humana i si les reunions no funcionen, per desgràcia, el cos no pot seguir.
Clar. Hi ha alguna època de l'any que sigui època especialment perillosa per que passin aquestes coses de transmissió de leishmania, de picades de leishmania?
Sí, el mosquit està més present, com he dit abans, és un mosquit que ve d'Àfrica i està més present en èpoques caloroses. Uh-huh. Sí que és veritat que s'han fet estudis també i ja s'han trobat presència de mosquit a finals de febrer i a principis de març, que és quan les femelles es comencen més a reproduir. Llavors, les èpoques més altes de leishmania són a l'estiu, i per això veiem més casos normalment passat estiu, que passat setembre o octubre, però sí que és veritat que tot l'any hi ha casos, però sí que l'època de calor, que nosaltres l'establim de març a octubre, hauríem d'anar sempre protegits.
Bé, aprofitaré per fer-te unes preguntes que van amb la leishmània, però també més enllà de la leishmània, que són les cures que poden fer les persones o l'acompanyament que poden fer les persones quan tenim un gos que està malalt. En cas de malaltia, a què hem d'estar atents i com podem ajudar, com ha de funcionar el tema dels passejos, de l'alimentació? Quines recomanacions generals ens pots donar?
A veure, sí que és veritat que tota persona responsable d'un animal, no?, que té un animal al seu càrrec, ha de ser conscient de que hi ha algun moment en la seva vida en què es pot posar malalt, val? I com un nen o com una altra persona necessitem, doncs, de recurs econòmic per poder-lo assistir de manera adequada i de temps. Tota malaltia requereix temps, ja sigui per fer cures a la pell, ja sigui per medicar-lo, ja sigui per portar-lo al veterinari, per estar atents, val? Al final, un animal necessita doncs del temps i el carinyo com no necessitaria un nen o una altra persona que no es pogués valdre per si mateixa.
Amb la qual responsabilitat, en aquest sentit, no?
Exacte.
Bé, si tenim un animal malalt, en funció de com, de quin punt estigui la malaltia, doncs hem de seguir passejant-lo i també en funció de quina sigui la malaltia, no? Imagino.
Sí, els passejos normalment hi ha poques malalties en les que no es recomanin. Sí que potser si és un animal que abans feien passejos 3 cops al dia, 1 hora i mitja, doncs si està malalt ens hem d'adaptar a les seves necessitats. Però sí que un animal sempre es recomana normalment sortir amb més o menys freqüència, amb més o menys durada, però els hi va bé sortir, olorar, que els hi toqui l'aire, veure altres animals. Tot el que és els passejos normalment són favorables, excepte si tenim lesions, fractures o lesions més complicades.
Suposo que quan arriba un moment de malaltia, o per exemple en casos d'allà de veterans, d'animals de més edat, pot ser una bona idea doncs, demanar-li al veterinari que ens assessori sobre el tema de l'alimentació, tenint en compte que l'alimentació pot ser molt important a l'hora de donar-li una bona qualitat de vida a l'animal i també de poder fer que visqui el màxim i el millor possible, no?
Exacte. A cada etapa de la vida, doncs, els animals necessiten unes necessitats nutricionals o unes altres. De fet, tenim molts animals que poden tenir ja, per exemple, problemes en quant a que no tenen tant de petit com, o sigui, tanta gana com tenen quan són joves, i que aquí podem introduir més l'alimentació més natural, o els animals amb leishmània, per exemple, nosaltres sempre recomanem la suplementació amb aliment de qualitat, inclús carn, verdures, i intentem doncs, que el cos estigui el més ben nutrit possible per superar la malaltia o almenys perquè aquesta no progressi tan ràpid com ho faria sense aquestes atencions.
Molt bé, i sobretot recomanar doncs, tot això del dia a dia que dèiem, no? De vigilar, d'anar en compte d'aquests testos on queda aigua, de fer aquestes mesures de prevenció, com posar la pipeta, posar el collar, que per cert hi ha multitud de productes ja en el mercat. Abans hi havia poques opcions, ara ja cada vegada hi ha un mercat més variat i disponible, no?
Sí, la veritat és que, bueno, com tot, cada vegada hi ha més productes les cures de les nostres mascotes. Sempre recomano que tant si comprem en una botiga especialitzada com per internet, ara que no ens podem desplaçar tant, que sempre consultem el tema de que ens cobreixi el mosquit, que ens faci la leishmània, perquè no tots els productes ho fan.
Molt bé. Una pregunta bastant... pot semblar tonta, però que té la seva cosa. Quan anem a... diguem-ne que a banyar el nostre gos, li hem de treure el collar, es pot deixar o depèn de cada collar?
A veure, els collars, la majoria, es poden mullar. Val? Si l'animal entra en una bassa o se'n va al riu o al mar, en principi no tindríem per què treure'l. Jo personalment recomano sí que treure'l, no tant perquè perdi l'efecte, sinó perquè és molt tòxic per amfibis. Llavors, si hi ha una bassa i el gos s'hi banya, fàcilment pot matar les granotes, les sargantanes i tot l'amfibi que hi hagi. Llavors jo, si és una bassa petiteta que no és al mar, recomano treure'l. I en cas que sigui un bany amb sabó, que el banyem a casa o així, sí que això, el sabó pot fer que se'n vagi producte, llavors sí que s'hauria de treure. Però l'aigua en si el banyem amb una manguera a casa o se'n va al mar o així, no afecta el producte.
Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs ha estat tota una sort tenir avui aquí amb nosaltres, en aquest programa, la Jasmina Batlle, des de Cucura Veterinaris, des del nou centre que tenen a Santa Cristina d'Aro, i hem parlat de Leishmania i d'altres coses, i estem molt agraïts. Jasmina, gràcies per la teva atenció, ets molt amable.
Gràcies, igualment, per convidar-me.
Doncs desitgem molta salut, molta sort, i fins una altra, i que vagi molt bé els èxits de Cucura, doncs, en aquestes noves instal·lacions.
Moltes gràcies.
Fins aviat, a reveure. A vostès també, bon cap de setmana, que ja falta menys, que d'aquí unes hores ja hi som, cap de setmana. Tornem d'aquí 7 dies. Adéu-siau. Baby, baby.